en profunditat, amb Roger Isern.
Què tal, oients de Ràdio Olot? Benvinguts i benvingudes a una nova edició, un nou programa de l'En Profunditat, la cita habitual dels dijous al migdia a la sintonia de Ràdio Olot. Avui aprofitant també una notícia que d'aquí pocs dies veureu als informatius d'Olot Televisió i, evidentment, escoltareu els informatius d'aquesta casa, de Ràdio Olot. Aprofitem per parlar d'un tema que fa uns quants anys ja ho vau sentir-ho, també aquí a Ràdio Olot, vau poder veure per Olot Televisió i encara la podeu consultar a través de Garrotxa Digital, una notícia d'astrofísica. No estem habituats a parlar-ne d'astronomia, d'estrelles, de planetes, del que ens envolta el planeta Terra. Sempre en parlem amb desitjos, sobretot els més petits, que somien a ser astronautes, a dedicar-se al món de l'astronomia, i a vegades és un tema que ens falta moltes coses per conèixer. I avui, precisament, enllaçat amb el Garrotxí de l'any, que se celebra a la gala la setmana vinent, un dels candidats, per si no ho sabeu, és astrofísic, i és en Santi Rocafàbrega, i avui tenim l'oportunitat, perquè sabem que viu molt lluny de casa nostra, però és que és garrotxí 100%, i avui tenim l'oportunitat de parlar-ne amb ell. Santi, primer de tot, què tal, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia. Molt bé. Aquí per Suècia. Sí. Tot
ara,
molt bé.
Ara t'anava a dir, estàs molt lluny de casa nostra, lluny. Estàs a Europa, però estàs a Suècia, que són uns quants quilòmetres i unes quantes hores de casa nostra. Abans de parlar una mica d'astrofísica i del teu món, amb què treballes actualment, Santi, a fer una mica d'actualització respecte a l'última entrevista que vam parlar amb tu. Santi, suposo que la gran pregunta que t'ha fet alguns coneguts ja, què suposa per tu estar nominat a Garrotxí de l'any, i vés a saber si obtenir aquest premi, què suposa per tu?
Doncs la veritat va ser una sorpresa molt gran quan m'ho van comunicar, i jo de fet en havia parlat alguna altra vegada quan havia vist les edicions passades, i sempre els deia als meus companys que esperava que a mi no se'm nominés mai, perquè jo creia que no m'ho mereixia, no? Que sóc garrotxí, però bueno, faig simplement la meva feina, no? Al final pensava que garrotxí de l'any potser ha de ser algú que sigui super fent moltes coses per la comarca, i jo, bueno, faig el que puc quan vinc, però visc fora, no? Llavors va ser una sorpresa molt grata, i encara ha estat més grat veure com el meu entorn, tothom de cop i volta s'ha tornat enviant whatsapps i dient-me que, ostres, que felicitats. Em va ser una sorpresa molt gran, sobretot això, la reacció de la resta de la gent, més que la meva.
Mm-hmm. Recordem el Garrotxí de l'any, a banda, oients de Ràdio Olot, d'en Santi Rocafàbrega, hi ha la Martina Puigverd, que segurament n'hem parlat molt aquest any, millor xef jove per la Guia Michelin aquest darrer 2023, i també hi ha en Jordi Selles, evidentment, una persona que aquí a l'antena Ràdio Olot ja ho ha escoltat i també dedicada molt en el món cultural de casa nostra. Ara deia, Santi, que tu treballes des de fora, ara estàs a Suècia, però des de la llunyania, com vius i com segueixes el que passa aquí a casa nostra? No sé si tornes molt, et pots permetre venir en alguns moments puntuals. Com és la teva connexió amb la Garrotxa actualment?
Doncs mira, la veritat és que sempre que tinc un petit moment torno, jo sempre he estat molt, molt lligat amb moltes de les associacions de la comarca i continuo intentant estar en tot tant com puc. Llavors ara pel moment en el màxim que estic posat és intento ajudar molt a la gent o tant com puc a la gent del Passeig Vivent de Joanetes, per exemple, i el que m'agrada més que és fer caminades amb el grup excursionista de la GECA o fer coses d'aquestes. Però sí, amb el temps moltes de les coses que havia fet abans a la comarca de les he hagut d'anar deixant, no? Perquè no té cap sentit que jo estigui participant en associacions en les quals realment no hi puc anar-hi, no?
I ara comentaves que et va arribar, no?, podríem dir, de sorpresa aquesta nominació. Com t'arriba el dia que t'arriba aquesta notícia, que optes al Garrotxí de l'any? Una mica des de la distància, suposo que també entra en el marc d'aquesta sorpresa. Com et va arribar?
Doncs va ser, si no recordo malament, va ser en un missatge de WhatsApp que me'l enviava un número d'aquests que no conec. Jo sóc una d'aquestes persones que si t'envien coses, números que no coneixes, desconfies, i moltes vegades en plan quasi ni els mires, no? I el vaig llegir i va ser la sorpresa, no? Jo tots els caps de setmana intento anar a caminar, a fer una mica d'esport i visitar i conèixer la natura de Suècia, per desconnectar també de les setmanes intenses d'interacció social amb molta gent i moltes reunions. I va ser això, enmig d'una ruta, de cop m'arriba el WhatsApp i vaig dir, uau! Doncs sí, sí.
Anem a descobrir una mica, Santi, per els motius, o per alguns dels motius pels quals estàs en aquesta nominació, en aquests tres llocs per Garrotxí de l'any. Recordem, la gala serà divendres vinent amb un directe especial d'Olot Televisió, ja ho avanço. Santi, segurament el que s'està preguntant la gent, Què hi fa un garrotxí a Suècia ara mateix? Què hi estàs fent? Amb què estàs treballant?
Doncs mira, a res, fa uns mesos em van contractar, vaig guanyar una plaça permanent aquí a la Universitat de Lund, de Suècia, i la meva funció bàsica ara mateix és la de ser el contacte amb l'Agència Espacial Europea en diverses missions espacials. Això va venir perquè vaig estar en un grup d'unes quatre persones que, uns, diguem-ne, quatre amics que quan vaig estar fent un postdoc a Madrid, investigant des de Madrid fa 3 anys, vam liderar una proposta per a una missió espacial a l'Agència Espacial Europea, que va ser acceptada justament l'any passat i que, de fet, com a notícia, perquè sortirà als mitjans entre avui i el cap de setmana, la missió ha passat ja a la següent fase d'acceptació per l'ESA. Només ens falta un pas més perquè sigui finalment del tot acceptada. En principi ja ho està, però sempre hi ha uns processos interns a les agències espacials. I la cosa important és que, doncs, amb aquests quatre la vam proposar, la vam tenir acceptada i jo li vaig posar el nom, no? Llavors és com en una missió espacial que el seu objectiu bàsic és descobrir què és una cosa que els astrofísics estem totalment confusos perquè fa un segle ja gairebé que estem investigant què és i no ho sabem encara, que és la matèria fosca. Llavors, l'objectiu d'aquesta missió espacial és descobrir què és la matèria fosca.
Una missió que ara anem per pams en el món de l'astrofísica, ara ho dius que us porta, ara comentaves, el tema de la matèria fosca, per entendre'ns, per la gent que no hi entenem, perquè segurament som molts, què vol dir matèria fosca? De què estem parlant?
Els astrofísics són molt originals i quan una cosa no sabem el que és, li diem que és fosca. Existeix la matèria fosca, existeix l'energia fosca. Llavors partim de que és la cosa que no sabem, no coneixem exactament el que és. El problema és que és un material que no emet llum ni en rep. És a dir, no interactua amb la llum. Per tant, no el podem veure directament amb la llum. En astronomia, gairebé tot el que estudiem, ho podem estudiar gràcies a la llum, a llum que ens ve des de molt lluny. Des de fa poc s'ha obert una nova finestra d'investigació, que és la de les ones gravitatòries, que no és llum, sinó que és fluctuacions de gravetat, no? I aquí és cap on te vaig. Hi ha una altra força a l'univers, a part de la llum i del magnetisme i de les forces nuclears, que és la gravetat. Llavors, la matèria fosca sabem que és un tipus de material que només interactua amb la resta a través de gravetat. Per tant, no la podem veure amb els ulls, no la podem veure amb llum, però la podríem notar amb gravetat. I sabem que és allà perquè tots els objectes que hi ha a l'univers que veiem, que tots d'ells sabem que es mouen per la força de la gravetat, com aquí, quan tu saltes, tornes a caure a la Terra per la gravetat, no? Aquesta energia, aquesta força, aquesta energia de la gravetat també passa amb les estrelles i amb les galàxies i veiem que funciona raro perquè sembla que hi ha d'haver-hi més gravetat de la que hi hauria d'haver. I aquesta més gravetat de la que hi hauria d'haver ve de la matèria fosca. I el més fort de tot és que la major part de la matèria de l'univers és fosca. Sabem que la nostra matèria, la que veiem, és molt poquet. És un 5% com a molt del total.
Per tant, hi ha molta feina de fer, però ara ho dius, amb aquest projecte ja aneu fent petits passos, però potser segurament petits no, grans passos en aquest aspecte. I deixa'm explicar-te una anècdota, perquè l'última notícia que vam treure sobre tu, aquí, tant a Olot Televisió com a Ràdio Olot, va ser un 28 de desembre de 2022. Parlàvem d'aquell llançament del satèl·lit de l'Agència Espacial que podia ser una realitat. I deixa'm dir-te, no sé si ho vam comentar, però va haver-hi molta gent que coincidint amb el 28 de desembre es va pensar que no era veritat. I al final sí que era veritat. I això ho pots comentar tu mateix, que no vam explicar cap mentida, sinó que
No,
el dia que vam escollir per treure-la, i mira que vam fer una altra notícia que sí que era una innocentada, de veritat, però va haver-hi molta gent que es va creure que la teva notícia era innocentada. Suposo, Santi, que després de... Això era el 2022, gairebé després de 2 anys ja els hi pots dir a la gent que era veritat, eh?
ara, el 2022 estàvem recent entrant a la primera fase de la missió, però des del 2023 és realitat totalment i l'estem liderant i empenyent i segur, segur que passarà. Sí.
Cap on va aquest projecte, Santi? En grans trets, en grans coses que es puguin veure, es puguin arribar, a llegir en els pròxims anys, cap on va aquest projecte?
Han sortit fa poc unes notícies i d'imatges molt boniques de galàxies d'un projecte que es diu Euclid, que és bàsicament fa imatges de galàxies, grups d'estrelles, fins a molt, molt profund, i es veu una mena de línies que són altres galàxies que s'han destruït. Nosaltres, bàsicament, aquesta missió que ara està com en el seu punt més alt, nosaltres som, diguem-ne, el germà petit, la continuació d'aquesta missió. Llavors, quan vosaltres mireu aquestes imatges de notícies d'una missió que es diu Euclid, nosaltres som els que com els complementarem i ajudarem que a partir d'Euclid, juntament amb Arrakis, que és la nostra missió, es pugui saber què és la matèria fosca. I la idea és que el 2030 es llançarà el satèl·lit. O sigui, queden uns anyets, S'ha de preparar. Estem construint-lo ara
Ara.
mateix. Estem analitzant quina càmera, quins filtres, quin telescopi exactament com el volem, quan llançar-lo, amb quin coet, perquè ara no podem fer servir coets russos. So, hi ha moltes coses que
Ara
s'han de
t'anava a
pensar.
dir, sí, estem en un context de condicionants, perquè el pugui arribar a entendre la gent, el dia a dia, Santi, el teu dia a dia, quantes hores dediques a, no només a aquest projecte, sinó a les diferents feines, diferents coses relacionades amb astrofísica, de què estem parlant del dia a dia d'un astrofísic a Suècia i Garrucci, de com era el teu dia a dia?
El meu dia a dia recentment és una mica sobrepassat de feina, diguem. El meu horari laboral ara sol ser 10-12 hores normalment, però perquè estem en un pic de feina, cosa que no hauria de ser, però bueno, així es va la ciència. I bàsicament perquè combino la missió espacial, llavors sóc el líder d'un altre grup internacional que es diu Agora, que també em van parlar, de fet vam ensenyar algun vídeo, crec que l'última vegada que em van entrevistar, que és bàsicament per intentar fer que totes les simulacions, és a dir, creem universos amb l'ordinador, doncs saber que realment està funcionant i estem realment reproduint l'univers. Llavors, jo estic liderant la coordinació de tot això, que és bàsicament fer les simulacions amb tots els codis que la gent del món fa servir, els estem comparant i intentant millorar-los. Llavors, aquest és un altre projecte que estic fent, que també em treu molt de temps al dia a dia, i llavors tinc quatre estudiants de doctorat, que estic co-supervisant també, que també porta el seu temps. A més de divulgació. A mi m'encanta fer xerrades de divulgació, llavors, per poc temps que tingui, mai sé dir que no, i acabo fent xerrades extra sempre, no? Llavors, tot combinat, el meu dia a dia sol ser moltes reunions, o siguin online amb gent internacional, o en persona amb estudiants.
Mira, ara parlaves d'aquesta faceta de, educativa, no? Podríem dir. Tu, Santi, que estàs immers en el món de l'astrofísica, consideres que és important parlar-ne amb els més petits, a les classes més petits i més grans, fins i tot instituts, universitats? Creus que és un món que encara hi ha moltes coses que la societat pot arribar a conèixer i poden arribar a ser útils?
Sí, la veritat, bueno, la primera és que com la part dels investigadors fent divulgació és primordial perquè no estem obligats a fer-la, però òbviament en el moment en què el nostre sou és un sou públic, crec que l'obligació de nosaltres cap a la gent d'explicar-los el que estem fent hauria d'existir, per tant jo la faig i tinc molts companys que també creuen el mateix, per tant, primera, és importantíssim que divulguem el que estem fent. I segona, de cara als més petits, el que està passant ara és que, a diferència de fa 10 anys, quan jo vaig estar en el grup Astro Garrotxa aquí, i me'n recordo que en aquell moment es deia oh, sembla que està tot descobert ja en astronomia i coneixem moltes coses. De cop i volta, amb 10 anys, des de que es va llançar el telescopi James Webb, amb el telescopi Kepler i amb el test per exoplanetes, amb el descobriment de les ones gravitatòries, resulta que de cop i volta ens plantem a 2024 i sabem que sabem molt poc i que ja és apassionant la quantitat de coses que hi ha per descobrir. Llavors, tots els joves d'ara que estan fent des de primària, ESO, batxillerats, és que tenen una via fantàstica per fer descobriments espectaculars, perquè estem en aquest moment. A partir del satèl·lit, i els satèl·lits que han de venir, el nostre Arrakis, però també grans telescopis com l'Extremely Large Telescope, que és un telescopi de 30 metres que s'està construint ara a Xile. Amb totes aquestes coses, és que d'aquí a 10 anys, és que no, realment no em puc imaginar com serà, com veurem l'univers d'aquí a 10 anys. Hi ha moltes coses brutals per descobrir, com vida en altres planetes, que això ha de passar en els propers 10 anys, com entendre què és la matèria fosca, que ha de passar en els propers 10 anys. Llavors, és el moment. Per tant, per als joves, totalment és el moment de fer aquestes coses.
I lligat amb això, tu fa uns quants anys eres potser aquests joves que somien a dedicar-se a l'astrofísica, a descobrir, ara ho comentaves, què hi ha més enllà del planeta Terra, a creació de telescopis, a múltiples coses. Com et sorgeix, Santi, la teva intenció i el teu agrat cap a l'astrofísica? Perquè sempre no hi pensem, i allò la típica pregunta amb un nen, no?, de 7-8 anys, què t'agradaria ser de gran? Típica, no?, astronauta, astrofísic, descobrir els planetes. En el teu cas, Santi, com sorgeix tot plegat?
És una pregunta interessant. Primera, ben ràpida, és que hi ha molts investigadors que treballen amb mi que no han decidit ser astrònoms fins que van acabar la carrera. Per tant, hi ha un 50-50. El 50% sí que som de vocació i l'altre 50% pues, s'hi han trobat, no? En el meu cas sí que sóc, podríem dir, una mica de vocació, perquè jo de molt petit volia ser jardiner, però em anaven molt bé les notes i els meus pares em van dir, home, com que et van molt bé les notes, jardineria o podries fer-ho a caire més amateur i potser que estudies alguna cosa més. I va coincidir que passava el cometa Hale-Bopp, que això va ser al final dels anys 90, i que jo m'anava de campaments amb la GECA. I vam tenir un monitor que es deia Simon, molt bon monitor de muntanya, que ens va aportar i ens va... Simplement passava el cometa i ens va dir quatre coses, no recordo el què. Però em vaig quedar tan emocionat que vaig començar a llegir llibres i llavors vaig tenir els meus moments. Jo sempre m'ha agradat molt la natura i volia ser alhora meteoròleg, astrònom, geòleg, totes aquestes coses m'agradaven molt, inclús fins a la carrera vaig estudiar-ho una mica tot i llavors va ser a final de la carrera on em vaig tirar per l'astronomia. Tot i això, el que em va acabar convencent molt d'astronomia també, i va ser a finals de batxillerat, és l'estada en empresa que vaig fer a l'Observatori de Batet. Allà, Carles Gil, Toni Bach, tota aquesta gent que estan per allà, em van motivar moltíssim a continuar.
Ostres, doncs és molt interessant. Mira, a grans trets, ja saps que als periodistes ens agrada agafar titulars, però jo m'he quedat amb el campament del GECA i amb l'Observatori de Batet, i tot plegat em surt la Garrotxa. És que ja, això ja és boníssim, i per ser sinònim del que parlàvem a l'inici de l'entrevista, com és el Garrotxí de l'any. Clar, Santi, com a últim, no sé si com podràs seguir la gala, entenc que des de Suècia, no sé si podràs venir, no sé com anirà tot plegat.
Vaig decidir que valia la pena venir, així a més aprofito i veig amics, per tant, per aquí seré, per aquí seré.
Que bé,
sí.
que bé, doncs t'esperem aquí a la Garrotxa. En Jordi i la Martina normalment hi estan més que tu per la seva vida, però mira, tindrem els tres candidats en aquesta gala del divendres vinent. Santi, moltes gràcies, t'esperem a la Garrotxa amb els braços oberts i com sempre pendents de la feina que fas des de Suècia ara, amb aquest gran projecte que comentàvem, amb l'objectiu 2030 que es pugui fer realitat. Santi Rocafàbrega, astrofísic i un dels candidats de Garrotxa l'any d'aquest 2023, gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Doncs hem parlat amb en Santi Rocafàbrega, l'astrofísic que des de Suècia doncs l'hem transportat una mica cap aquí a la Garrotxa i ell també ens ha transportat una mica cap a Suècia i sobretot en un món molt desconegut a la nostra societat com és l'astrofísica i els múltiples conceptes que hi van relacionats. Oients de Ràdio Olot, tornem dijous vinent amb més entrevistes, com sempre, després de l'informatiu. Gràcies, adeu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.